Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues en punt, obrim les portes de l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adrián Arroyo.
El Sabadell suma ja 19 empats aquesta temporada. 19 en 31 jornades. Rècord igualant la temporada passada, i això que encara falten 7 jornades pel final de Lliga. El rècord era de 19 i, per tant, ja l'hem igualat. El que vol dir que en qüestió d'una seixantena de partits, els 60 i escaig últims del centre d'esports, n'ha empatat 38, és a dir, una Lliga sencera. Ahir 0-0 al Coi, el novè empat sense gols de la temporada. Són totes elles xifres buides, dirà algú, estadístiques fredes, que diuen per això moltes coses, però que no deixen de ser números. Al darrere, una feinada que fa que el Sabadell no rebi massa gols, que sigui de les millors defenses de la Lliga i que només hagi perdut 5 partits aquesta temporada. A més, amb sensacions similars. Ahir, per exemple, no estem gaire acostumats a veure el Sabadell dominar i tenir el control del partit davant de l'Alcoyano a terres alacantines. És cert que l'Alcoyano no és el de les millors temporades i que arrossegaven moltes baixes, però ahir el centre d'esports perfectament podria haver tornat amb els 3 punts al Sarró. Però, com deia Esteve Calzada fa unes setmanes, falta punteria, falta encert, i sabem que és el punt a millorar de cara a la pròxima temporada. Abans de pensar en la 18-19, pensem en el present. Queden 7 jornades, més enllà del rècord d'empats, 7 són els punts respecte al play-out, 8 sobre el descens directe, i si voleu buscar nous al·licients, avui hem fet números, demà els repassarem amb molta més calma i tranquil·litat, però el centre d'esports té la Copa del Rei ara mateix a només 5 puntets. La marca el Villanovense del grup quart amb 45 punts pels 40 dels de Toni Saligrat. Un bon repte al marge del de tombar els grans de la categoria en les pròximes jornades, començant, per exemple, per aquest divendres, quan el Cornellà passa per la Nova Creu Alta amb el record encara ben fresc del 3-0 de la primera volta.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
A les vies de so, el Toni González. Comencem.
Què es comenta a la recepció?
Tindrem el postpartit d'un nou empat, aquest ja de rècord, el 19è de la temporada, 0-0 ahir al Coi, també una jornada negra a l'Obrador Arlequinat, el sorteig de la Champions femenina de waterpolo, que ha parellat l'Estalpul Natació Sabadell amb l'UPSE Budapest hongarès, i la sorpresa de l'Oar Gràcia guanyant a la pista del líder de Primera Nacional.
I fora de l'hotel?
Alejandro Valverde guanya la seva tercera volta a Catalunya, acompanyat al podi pel seu company d'equip, Nairo Quintana, i per Pierre Latour. L'última etapa va ser pel britànic Simon Yates. En embol cara i creu a Europa, derrota del Barcelona a l'Assa a l'anada dels vuitens de final de la Champions, 28-25. A la pista del Montpellier, el líder de la Lliga Francesa, el Freiking Granollers, en canvi, va passar per sobre del Chambéry, 28-21, i ja és als quarts de final de l'EHF. Sebastian Vettel arrenca el Mundial de Fórmula 1 amb victòria a Austràlia per davant de Lewis Hamilton i de Kimi Raikkonen. Fernando Alonso ha estat cinquè i triat, a més, el millor pilot d'aquest primer gran premi de la temporada, mentre Carlos Sainz, malgrat els problemes estomacals, ha acabat desè. I en bàsquet, el Barça-Lassa es va desfer 73-76 de l'Obradoiro en un gran partit del pivot Ante Tomic. El resultat fa que els de Pesic es mantinguin tercers a la classificació. El Divina Seguro Joventut, de la seva banda, va caure de 2, 77-75 a la pista del Tenerife i segueix tancant la classificació a l'ACB.
Han parlat en les últimes hores
Alejandro Valverde, campió per tercer cop de la volta.
Es una carrera que me gusta muchísimo, el recorrido se me adapta muy bien. Y bueno, también es importante y dar las gracias siempre a la gran labor del equipo que me ha tenido arropado en todo momento. Y fíjate, hemos podido ganar la general, hemos ganado dos etapas, ha hecho segundo Nairo. Con la mala suerte quiero desear una pronta recuperación a Edgar Bernal y bueno, y a Rojas también, a mi compañero, que mala suerte.
Bernal va caure faltant només 6 quilòmetres per l'arribada ahir a Montjuïc. I Fernando Alonso, el seu equip per línia interna, només creua la línia d'arribada ahir a Austràlia.
Well done, guys. Very proud of you. Long winter. Long seasons. In the past, but now we can fight. We can fight.
Deia, bona feina, nois. Orgullós de vosaltres. Llarg hivern, llargs entrenaments, però ara ja podem lluitar.
i a les xarxes socials.
El projecte Humble for Gambia, que es durà a terme demà a Molins de Rei amb la representació de l'Oar Gràcia, per exemple, amb Bernat Correro o Quim Baillo. Balonmano con V, a més, ha tuitejat avui la samarreta signada pels Verdi Blancs per aquest projecte solidari.
Avui celebra el seu aniversari
la futbolista sabadellenca del Futbol Club Barcelona, Candela Andújar, que fa 18 anys i també en fa algun que altre més. És l'aniversari avui del palista del Club Natació Sabadell i també company de la xarxa, el sabadellenc Joan Barberà Petit.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
I sabíem que l'Alcoyano és el partit 12 de la segona volta i excepte en Hèrcules, que va guanyar 1-2, tots els altres resultats han sigut 0 o 1 de l'Alcoyano i del rival, eh? És a dir, no guanya, empata, perd, però l'Alcoyano mai fa més d'un gol i mai li fan més d'un gol. Però així i tot ja t'he dit que hem plantejat el partit per intentar guanyar-lo, sapiguem que anàvem a tindre les nostres opcions i per fer lo que hem fet, i tindre presència i tindre la pilota i ser dominadors. Hem fet tot menys el gol, però és que costa una barbaritat, això. Això és. És que és difícil. És que jo he estat aquí. És que és difícil. Jo no sé si el rival s'ha tirat enrere, si l'hem posat nosaltres, però és difícil vindre aquí, ser dominador del partit, ser dominador de la pilota i tindre el control total del partit. Al mateix temps és molt perillós, no? Perquè te deixen l'esquena molt descoberta i si estan al seu camp i en qualsevol contraatac. Però realment el Sabadell avui jo crec que ha fet un partit aquí molt bo. I l'únic que ens ha faltat, com d'altres vegades, és el gol. El fred, que l'ambient és fresquet, plovia bastant en algun moment i tot això refreda. L'equip estava calentet i jo a partir de llavors he començat a cridar molt, no? Que no relaxessin, que no baixessin intensitat, perquè se prestava la pluja que queia, molta, fresqueta, i de vegades per això te refreda, no? Fa unes setmanes enrere parlàvem de que si perdíem, cuidado, no? I jo sempre us he dit el mateix, és a dir, si jo veig a l'equip competir, és que no puc ser en cap moment negatiu, però hi havia gent que està preocupada per si el Sabadell podia posar-se en problemes. Ara guanyes un partit i els mateixos que tenien, que veien el Diable, ara veus els Àngels i dius, ara enganxo el Cornellà, guanyo, ve a casa. Jo crec que queda molt. I estem veient que aquí a tothom li costa guanyar. I nosaltres ara el que tenim que fer, 4 partits a casa, 3 fora, i partit a partit, en casa a guanyar. Anem a casa i anem a guanyar. I després ja veurem on podem arribar o no. Ara de moment anem a guanyar. Anem a guanyar en casa, a veure què fan els de dalt, a veure com acabem. Anem a acabar, jo crec que l'equip va acabar d'una manera extraordinària.
Vuit minutets per sobre de les dues. Marc Pijuan, bona tarda.
Molt bona tarda, Adri.
Tu veus diables, angelets, o què veus tu?
Doncs mira, certament estem en aquell punt que hauríem de trobar un intermig, entre diables i angelets per veure en quina situació també i per reflexar en quina situació està vivint el Sabadell aquesta temporada, sobretot pels resultats i per aquests empats tan consecutius i tants que en porta.
Clar, per exemple, per fer-nos una idea, el que dèiem fa tot just uns dies, el Sabadell, amb aquest empat al Coi, ja suma 6 jornades seguides sense perdre, més d'un mes i mig sense digerir una derrota, però clar, dels 6 partits en aquest tram de competició, 5 han estat empats, 4 empats consecutius, la victòria contra el Llagostera a Costa Brava i ara aquest nou empat. Fora de casa, si vas empatant, doncs ja va prou bé, no està a l'abast de massa gent fer el que està fent el Badalona, d'anar guanyant cada setmana, però clar, en canvi a casa, exceptuant l'última jornada, sí que li ha costat molt més al Sabadell poder tirar endavant els partits. Avui entrem per aquí, avui entrem pels empats. 19 aquesta temporada, igualant ja el rècord, que és de la temporada passada, per tant, últimament, gairebé setmana sí, setmana també, aquesta broma que fins i tot ja hem dit més d'una vegada, que Toni Sagrat massa gràcia no li acabava de fer, allò de sempre al Sabadell, que a quan ha empatat aquesta setmana, però que ja no només és una qüestió de Toni Sagrat, sinó que ja s'arrossega des d'una temporada abans amb dos entrenadors diferents, però vaja, el cas, 19 empats en 31 jornades, això el que vol dir és que queden 7 jornades encara per batre el rècord I si, amb tota la ironia, aquest cop sí, del món, ens posem a ser ambiciosos, si volem batre ja no el rècord de la història del Sabadell, sinó el rècord de la competició a segona divisió B.
Avui... El sabem, Adri, el rècord?
Sí, el tinc controlat, són uns 20 escats, te'l buscaré.
Interessant.
Sí, sí.
No hi he pensat i ara m'hi has fet caure.
Encara som a temps de poder batre'l. Però més enllà d'aquest rècord, que ja et dic que en els pròxims dies podrem parlar de sobres d'aquesta qüestió, perquè segur que ha de ser molt estrany que en les pròximes 7 jornades no hi hagi un altre empat més, i per tant ja podem parlar de superat el de 19 i a partir d'aquí anem a la següent fita. Però com diem, bromes al marge, avui has tirat allò de classificació com si fos un programa de fa 30 anys, has agafat el diari i has anat classificació per classificació a veure, sobretot, una columna, la dels empats, i t'has dedicat a buscar qui és l'equip que més empata gairebé a totes les categories. Què és el que t'has trobat?
Sí, em feia curiositat de saber una mica, per també contextualitzar aquests 19 empats, no? Allà és l'equip que més empata. Hem anat a mirar, doncs, per exemple, a la segona B, en aquest mateix grup 3, déu-n'hi-do també, el València Mestalla, amb 16 empats. No està gens malament per ser un filial que tens la sensació que o guanyen o perden. En aquest cas, 16 empats del filial del València, en aquest mateix grup 3. Si marxem fins al grup 1, l'Atlético de Madrid B en porta 13 d'empats també, déu-n'hi-do. L'Arenas de Guecho, el grup 2, que recordem que durant unes jornades...
Sí, tant.
Anava allò frec.
De fet, vam arribar a parlar amb un jugador de l'Arenas de Guecho, com és Jordan Sánchez, que la temporada passada estava aquí al Sabadell, i fèiem la broma aquella de veure qui acaba guanyant en aquest rànquing.
Doncs mira, de moment els estem superant i amb escreix, perquè l'Arenas de Guecho s'ha quedat amb 16 empats, que també déu-n'hi-do, igualaria en aquest cas amb el València més talla. I si marxem al grup 4, ja la diferència és bastant escandalosa, perquè hi ha 4 equips empatats amb 12 empats, és a dir, 7 menys que els que acumula el Sabadell en aquestes mateixes jornades. També he mirat, per curiositat, primera divisió i segona. A primera divisió, el Levante, 12 empats, amb 29 jornades, i a segona A, un equip català, en aquest cas el Reus Deportiu, que en suma 14. Déu-n'hi-do, perquè també em feia gràcia que a segona A, em sembla que el segon equip amb més empats era el Rayo, que va líder, si no erro. Per tant,
sí, depèn de com... Dependrà del Cádiz Huesca d'avui, que juguen avui a Carranza, però vaja, sí, gran temporada la del conjunt madrileny. Em preguntaves el rècord. El que jo tinc controlat és temporada 12-13, fa uns anys, del Zamora al grup 2, al grup 1, perdó, al grup del nord de segona divisió B, un total de 22 empats. O sigui, estaríem a 3 d'aquest rècord, a no ser que aquí el Miguel Ángel Rodríguez, que és qui domina realment la matèria, ens digui, que t'has deixat aquell rècord de tal temporada. El que jo tinc controlat de les últimes campanyes, el Zamora, que aquell any va guanyar 7 partits, en van empatar 22, és a dir, més de la meitat, i 9 derrotes, que aquí està la diferència, perquè el Zamora aquell any va fer promoció de permanència amb 43 punts, el Sabadell ja en suma 40, per tant, en aquest sentit, que al final estem fent aquí molt la broma, perquè és molt curiós i és una dada molt sucosa, molt anecdòtica, però al marge d'això no obviem que el Sabadell perd molt poc, i sobretot que encaixa molt poc, també.
També, una de les altres, jo crec que... no sé si dades, que també que ens va deixar el partit d'ahir, és aquesta bona defensa, que ja l'anem destacant des del primer dia, des de la primera jornada, i jo crec que amb aquell segell Toni Salirà tots podíem imaginar que per aquí la cosa aniria prou i prou bé pel tema defensiu, però vaja, déu-n'hi-do, 15 jornades sense encaixar gols, que està molt i molt bé, i de fet, segons dades...
És gairebé la meitat, 15-31.
Segons dades del Miguel Ángel Rodríguez, a l'estadístic del Sabadell, doncs, juntament amb la temporada, no sé si era 12-13, no estic segur del tot, aquest matí ho mirava, iguala amb una altra temporada, també aquestes 15 jornades sense encaixar gols, hi havia el Múnia i Jordi a la porteria, que
el Múnia i Jordi, estem parlant de l'any
11-12?
No, any 2000-2001. Si això ha plogut, des de l'aleshores. És l'any del playoff, és l'any de Novelda, és l'any que juga després promoció contra el Ceuta, contra el Burgos, que és qui puja, i l'Ourense, i per tant ha plogut des d'aleshores, amb Pere Valentí Mora, que també era un expert en la matèria, per tant sí que és una temporada que En quant a similituds per lo de la defensa i les dades al darrere, doncs sí, segurament és aquesta la temporada.
I també gran paper aquí d'un tal Roberto Gutiérrez, que ho està fent bastant bé aquest any i que ahir també va ser un dels més destacats, sense grans actuacions, però sí que, de fet, a la Transmi també veu destacar aquesta confiança amb la qual estava el porter canari.
15 jornades sense encaixar Roberto, 9. 0-0, que també déu-n'hi-do, dins dels 19 empats del Sabadell, 9 han estat sense gols. L'últim, ahir, al Collao d'Alcoi contra l'Alcoyano, i evidentment avui tampoc ens hem descuidat de fer el nostre abecedari particular.
L'abecedari arlequinat. E.
D'empat. El Centre d'Esports Sabadell va arribar ahir a la xifra rècord dels 19 empats en una temporada. Els arlequinats han igualat d'aquesta manera els 19 empats aconseguits a la campanya 2016-2017, és a dir, la de l'any passat. A falta, per tant, de 7 jornades pel final de la temporada, de la Lliga, el Sabadell podria superar, sens dubte, aquest registre. De Pere Figueres, el subdirector i cap d'esports del diari de Sabadell, va viure una jornada especial a El Collao. Esperem que no de manera definitiva, però ahir en Pere va tancar una etapa de 41 anys seguint el Sabadell pels estadis del futbol espanyol. A primera, a segona B i a tercera. Tot un referent, sens dubte. I passi el que passi, només li volem dir gràcies per tot, Pere.
R.
De Roberto, el canari està realitzant una gran temporada i ahir, una altra vegada, va aconseguir deixar la seva porteria a zero. I ja va 15 vegades aquest any. El porter està en un gran estat de forma i de confiança. El rècord històric de jornades sense encaixar l'entitat arlequinada són de 22 partits. El van aconseguir Jordi i Almunia. Amb 7 jornades per acabar aquesta lliga, sembla, això sí, poc menys que impossible que Roberto els pugui igualar.
S.
De 6 jornades, que són les que porta l'equip sense conèixer la derrota. El Sabadell enllaça d'aquesta manera bona dinàmica de resultats en un tram decisiu de la temporada. D'aquests 6 partits, això sí, 5 han acabat en empat. Malgrat tot, aquests números han permès a l'equip agafar aire, sortir de la zona perillosa i assentar-se en una zona molt còmoda de la classificació. I no em voldria fer pesat amb el tema dels empats, però aquell Zamora, que dèiem ara que tenia el rècord amb 22 igualades en una temporada, va encadenar 10 empats seguits, una setmana rere l'altra, des de la jornada 3 fins a la 12, empatant cada setmana. Per fer-nos una idea, des del 9 de setembre del 2012 fins a l'11 de novembre, 2 mesos i mig, empatant cada setmana. Per tant,
no sabem qui l'entrenava, oi?
Si vols, doncs mira, Roberto Aguirre, el seu entrenador. Anem al present, va. Anem al Centre d'Esports Sabadell, anem a sentir protagonistes també d'aquest 0-0, que bromes al marge. La veritat és que va deixar bones sensacions al Sabadell ahir, més enllà de l'empat. És cert que amb un gran ensurt, la pilota de Navarro al travesser, però per la resta del partit el Sabadell també va tenir una pilota a la fusta, la de Josu Ozcoidi a la segona part de volea, sorprenent a tothom. I al marge d'aquesta ocasió, amb una sensació, podríem dir, que no és gaire habitual al Collao, que és la de controlar el partit. Això, quan tu vas a visitar l'Alcoyano, no acostuma a passar, tenir el partit allà on el vols.
I mira, no és per allò posar-me medalletes, perquè tampoc no soc d'aquesta espècie, però quan vam fer la roda de premsa amb Toni Saligrat, després de parlar, si te'n recordes, que vaig haver de parlar amb Mario, amb el míster de l'Alcoyano, em va deixar la sensació que ell seria un partit d'aquells de tirar-se enrere, que el rival proposés i que se n'enganxava amb alguna a la contra, i li vaig preguntar a Toni Saligrat i ell em va contestar, diu, bé, no sé què és el que seria per tu dominar el partit, diu, però si per mi dominar el partit és que el rival no em creï perill, ja estic content i per mi aquest és la manera de dominar el partit. I jo crec que això és el que va passar, és a dir, que l'Alcoyano es va tirar enrere, no va voler en aquest cas doncs jugar de tu a tu, simplement doncs esperant alguna contra, esperant alguna errada també del Centre d'Esports Sabadell, i que aquest va ser una mica el signe del partit, més enllà de jugades aïllades, òbviament les pilotes aturades que sempre doncs porten perill, ja sigui a favor o en contra, i sempre pot decantar un partit d'un costat o de l'altre. Però jo crec que és el que va passar, que l'Alcoyano va tirar-se enrere, aguantar sobretot pel que veniu dient tota la setmana, pel que veu comentar al llarg de la retransmissió. Situació delicada, complicada, 3 punts menys que el Sabadell, i lo important és sumar més enllà de si juga bé o no juga bé.
Clar, al final, el que diem, el Sabadell Tots aquests números, que com dèiem al principi, potser són una mica freds, una mica buits, el que reflexen és que el Sabadell, més enllà de no encaixar, que clar, al final sí que podries dir, clar, Roberto està fent una gran temporada o t'ha salvat en no sé quin partit, però en línies generals és un equip que concedeix molt poc i això, en estadis com aquest, et permeten com a mínim el anar sumant, ni que sigui punt en punt, però vaja...
L'asterisc jo crec que podem posar en aquest partit i que també anem posant al llarg de la temporada potser és la falta de gol, una mica Adri es creen ocasions però més enllà d'algun partit que sí que es fan d'un parell de golets però normalment costa molt marcar gol i de fet per aquí anaven les paraules d'un dels protagonistes d'ahir, de Felipe Sanchón.
Home, aquest sí que té gol, eh?
Que això sí, és el màxim golejador de l'equip, que repetia l'11, que també és significatiu i ens agrada poder-ho explicar, de que Felipe doncs, pot jugar i està bé físicament, sobretot, i que vaja, es queixava una miqueta d'això, de que l'equip certament va tenir el partit sota control en tot moment, però una jornada més va faltar una mica de gol.
Sí, yo creo que sí, que hemos tenido el control, las ocasiones y el juego, todo, pero nos ha faltado meterla. Pero bueno, yo creo que venir a este campo puntual, pues también hay que mirar el lado bueno, el lado positivo y pensar que hay que hacerlo bueno en casa.
Com sempre, buscant aquell costat positiu, i ja escoltarem a tots els jugadors també al llarg d'aquests dies, però tots coincideixen en afirmar que és important fer aquest empat a casa, i és que la clau és així, està a casa, i en aconseguir, si més no, victòries, també ho deia el míster Toni Saligrat, de que més enllà que els resultats de fora doncs, siguin prou bons, amb empats, etc, que l'important és guanyar a casa. Els arlequinats ahir van dominar, cosa estranya, la possessió. A vegades ho hem comentat aquí, Adri, que no acostuma a ser el servei d'un equip que tingui el control de la possessió en accés al llarg del partit. De fet, a més, com a visitant i al Collao, cosa que encara potser li dona un punt més de rellevància. En tot cas, Felipe Sanchón creu que les baixes visitants també van condicionar una miqueta aquest partit.
Bueno, ahí en casa fue la inversa. Ellos tuvieron mucho el balón y nosotros teníamos que salir a la contra, pero bueno, aquí entendemos de la necesidad que tienen baja muy importante, que eso también influye mucho y bueno, nosotros estamos en un buen momento y supongo que ellos también lo sabían y jugaban a la contra porque también tenían gente pequeña arriba, le faltaba su delantero grande, o sea que yo creo que su juego era ese, intentar que nosotros falláramos y pillarnos a la contra.
Ahir no hi era ni Mariano Sanz, ni tampoc Lino, va jugar Gato, que sí que acostuma a jugar per darrere del punta, però també ho va fer Kilian, i per tant un plantejament una mica diferent de l'Alcoyano respecte al que estem acostumats. Felipe Sanchón, per cert, que ara parlava sense cap mena de problemes, va marxar al minut 88, per tant va jugar pràcticament tot el partit i no es va retirar ni per precaució com una setmana abans, ni per molèsties, ni res d'això. Per tant, tenim el de Sant Boi en plena forma ja per encara les últimes etapes del campionat, les últimes jornades de la Lliga. I un altre dels que hi jugava i dels que va passar després pels micròfons de Ràdio Sabadell és Marc Martínez, que va ser protagonista perquè en una de les poques ocasions de l'Alcoyano, que s'ha de dir que la primera meitat sí que va tenir un tram. A partir del quart d'hora el Sabadell va sortir més endollat, però després l'Alcoyano va fer un pas endavant i fins al tram final, que un altre cop el Sabadell va tornar a inquietar a Miguel Bañuz, a l'exporter del Barça B o del Villarreal B, entre d'altres, en aquest període intermig de la primera part sí que va tenir alguna que altra arribada en perill. Doncs Marc Martínez va ser qui va treure la pilota després que toqués el travesser i per tant doncs, va ser protagonista en aquesta acció defensiva, en una de les poques de realment molt perill que va tenir l'equip de Mario Barrera. Què s'explicava després del partit al de Navarcles?
Doncs mira, Marc Martínez, que per fer l'apunt jugava per primera vegada aquesta temporada després de ser pare, que te'n recordes que vam estar comentant.
Ah, sí, senyor, és veritat.
Estava comentant, sí, doncs sí, divendres em sembla que... Sí, divendres a la roda de premsa, Toni Saligrat, ens vam creuar i li vaig dir que Marc, i em va fer així amb el polze, com dient, ja...
Tot ok.
Ja ho tenim, tot ok. Per tant, el primer partit després de ser pare de Marc Martínez, aquest Alcoyano Sabadell. Un Marc Martínez que a la línia dels seus companys, a la línia del míster, a la línia del que també estem comentant nosaltres, reconeix que tot i ser un bon empat, el fet de treure un punt del Collao, doncs va deixar un cert regust amarg dins del vestidor.
Sí, és veritat, ara ho parlàvem a la dutxa, és aquell empat que marxes amb les sensacions dolentes, perquè jo he vingut a aquest camp 4 o 5 vegades, no ho sé, i sempre m'he sentit dominat, molts corners, molt... I avui la sensació ha sigut contrària, no? Hem tingut més ocasions, més protagonista, més corner, hem atacat més. Sí que és veritat que en alguna contra ens podien haver fet mal, però al final és el risc que s'ha de córrer. Al final empatem, un camp molt complicat, i bueno, intentar fer-lo bo a casa.
Doncs tots coincideixen en aquesta lectura.
Fes-ho a casa, eh?
Al final és aquell tòpic, ja que avui parlàvem de rècords d'empats, etc. Allò de la mitjana anglesa, no? D'anar guanyant a casa i anar empatant a fora. El problema és que estem complint segurament molt una part de la pel·lícula, que és fora de casa. Els registres del Sabadell fora estan sent més que dignes, molt bons per la categoria. I si s'haguessin mantingut o haguessin tingut una línia com, per exemple, la de Toni Seligrat l'any passat al Collao, quan entrenava l'Alcoyano, segurament el Sabadell ara estaria entre els primers classificats.
I creu-te que Toni Seligrat també ho té en compte, això, eh? Perquè també en rodes de premsa, quan allò tanquem el micròfon, es lamenta una mica de dir, si hi haguessin hagut tres empats a casa que traiem la victòria, on estaríem, eh? I se'n lamenta de veritat que molt, i, molt i molt fort. I també t'he de dir que és optimista de cara a aquest final de Lliga, com ara l'escoltàvem també, sobretot perquè manté un bloc de jugadors que li estan rendint molt bé. Diu que espera, òbviament, que no es lesionin, eh? I que si aguanten amb aquests jugadors, doncs la cosa pot anar bé, sobretot per aspirar a seguir pujant a la classificació, que és un dels altres objectius que, tot i que no es planteja l'equip i no l'escoltem, però un cop gairebé assolida la permanència, doncs per què no?
Sí, el problema és que hi ha molta distància respecte a la part alta i necessitaries pràcticament fer el que ha fet el Badalona, que és gairebé impossible, que és encadenar 7 victòries seguides en els pròxims 7 partits, en els últims 7 partits de Lliga. Clar, tenint en compte que t'ha de venir el Cornellà, que t'ha de venir el Mallorca, que has de jugar contra el Villarreal B a casa, també contra el Lleida. Clar, evidentment, si guanyes aquests partits són contra rivals de la part alta, però és ara mateix fer volar coloms pensant en aquesta situació, veient la distància que hi ha i veient sobretot la trajectòria de l'equip. El que no treu, que per exemple la Copa del Rei està 5 punts, i depèn de com sigui bona la inèrcia en el tram final de Lliga, es pugui aspirar a aquest premi, que no serà un premi dels grans, però sí, com a mínim, doncs és una certa recompensa la feina que està fent l'equip. Tot és plantejar-s'ho i tot és sobretot continuar encadenant aquella ratxa que comentàvem ara de 6 jornades sense perdre, doncs donar-li una miqueta més de continuïtat. Clar, el tren de la part capdavantera, no sé què diu Marc Martínez, però
jo crec, sincerament, que d'aquest partit n'esperaven poder tirar endavant. És a dir, si sumaven els 3 punts, de confiar-hi. Un cop veus que no ha sumat els 3 punts, doncs, com diu Marc Martínez, la cosa ja es complica més.
Sí, sí, bueno, al final hem de mirar una mica tot. Hem de mirar a baix, hem de mirar que si avui guanyàvem podíem treure el cap una mica. Bueno, nosaltres anem fent partit a partit, queden pocs partits i d'intentar guanyar el màxim possible, aviam si ens podem tornar a enganxar i, bueno, i si no, pues allunyar-nos de baix.
Allunyar-nos de baix, i amb això vull rematar-ho. Marc, repassem una miqueta la classificació. Ho dèiem ahir ja, que els de baix, a diferència d'altres jornades, sí que van punxar, i per tant aquest puntet serveix per, com a mínim, obrir una miqueta més l'escletxa, mirar la classificació amb més tranquil·litat per la diferència, però sobretot perquè queda un partit menys, també.
Sí, l'equip ara mateix és desè, zona d'allò que en diuen de zona de ningú, a 7 punts això del play-out, a 8 de la zona de descens i a 9 del play-off, si no m'erro, que marca un sorprenent Badalona, que abans ho comentava a la redacció, que mare meva, quin tram de temporada està portant el conjunt escapolat. Per tant, home, certament està complicat, però si haguéssim de fer apostes, Adri, jo aquests 5 punts de diferència amb la Copa del Rei, d'aquí a final de temporada, si haguéssim de fer apostes, si arriba.
Estigues atent demà, llavors, perquè demà repassarem les xifres. Gairebé cal fer, ara que està tan de moda això de com es reparteixen els màsters i si aproves, vas a classe o no vas a classe, pràcticament has de fer un màster en matemàtiques i estadística per saber com funciona això de la Copa del Rei. Entre altres coses perquè es classifiquen els 5 primers de cada grup i les altres 4 places has d'agafar tots els equips que no tinguin bitllet ja per ser dels 5 primers, treure tots els filials de pel mig i a partir d'aleshores crear una classificació i els 4 amb més punts, no pateixis que demà ho expliquem, però són 5 els punts de diferència del Sabadell respecte al Villanovense, que és qui marcaria aquesta escletxa. I simplement per acabar també, deixa'm que m'afegeixi al que comentàvem abans entre el Sergi Garcés, tu també ho has dit, aquest homenatge al Pere Figueres i per extensió a tot el Departament d'Esports i a tot el Diari de Sabadell en general, el Jordi Sánchez, etc. En un desplaçament el d'ahir que segur que va ser especial pel Pere i que tant de bo que sigui doncs un més dins de la llista dels que han de continuar venint de cara al futur. Per tant, una abraçada també a tota la redacció del Diari de Sabadell en un moment complicat com és aquest i sobretot doncs el que deia el propi Centre d'Esports Sabadell i el que deia el seu president Esteve Calzada ahir emplaçant a tothom, bàsicament, el divendres. Divendres hi ha partit de nou a casa, és un pèl estrany, però com és festiu, que és Setmana Santa, el Sabadell-Cornellà es jugarà divendres sant a les 12 del migdia a la Nova Creu Alta. Ja m'ho explica aquí a Ràdio Sabadell que hi van haver gestions que van estudiar a fons la possibilitat de poder avançar el partit a dijous, com molts partits de tercera divisió juguen per allò de dijous, que és laborable, però que potser a les 8 del vespre, per dir alguna cosa, doncs pots posar el partit i així la gent que marxa de viatge pot anar a l'estadi i després ja agafar les vacances. No serà així, però serà una qüestió d'hora, serà divendres, per tal de facilitar també que pels vols de les dues, qui hagi d'enfilar cap a la casa de la muntanya o de la platja, que ho pugui fer tant de bo que amb una victòria arlequinada. Doncs el que dèiem, divendres el propi Centre d'Esport Sabadell també homenatjarà els companys del Diari de Sabadell i en aquest cas els que segueixen l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell.
Esperem que no tingués un viatge agafat, el bo d'en Pere,
d'en
Jordi...
Només faltaria. Però vaja, un acte maco, un gest maco per part del Centre d'Esport Sabadell que ahir ho anunciava a través de les xarxes socials i, per tant, com deia més d'un, un motiu més per poder anar a veure aquest Sabadell-Cornellà. Marc Pijuan, ara parlarem de la segona divisió B. Per cert, si ara que parlàvem de viatges, estàs pensant en anar a Saragossa per posar en pràctica allò del fora de lloc que acostumes a fer en la prèvia d'un desplaçament, apunta que no està confirmat, però no s'ha de ser molt espavilat, veient el ritme d'horaris que porta l'Ebro a casa, que el partit de l'Almozara, el Carmen, es jugarà diumenge a les 12. Vinga, encara no ho confirmat, però apunta tu per si de cas que apunta a horari matinal aquest Ebro-Sabadell duel d'arlequinats. El que diem, publicitat, a la tornada tenim una volteta, un tour dels que acostumem a fer últimament a la suite de bronze per actualitzar-nos. Fins ara.
Fins ara.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstecexpansió. Sabadell. Sé on siguis.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula a la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Durant 20 segons... Aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt del camp. Per això a Endesa ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu: emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor. Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Suite de bronze.
3 minutets i mig per sobre de 2:15 de la tarda, és a dir, ja hem creuat l'equador del programa d'avui, amb el qual encetem una setmana una mica diferent. En partit divendres hi haurà Sabadell en joc des de 12:15 del migdia. Abans de pensar en el Cornellà, o de retruc pensant també en el Cornellà, però mirant més cap enrere que no pas cap endavant, marxem de ronda, com és habitual els dilluns aquí a l'Hotel Suís, repassant l'última jornada de la segona divisió B a la nostra particular suite de bronze. Sense cap mena de dubtes, la gran sorpresa de la jornada, el 0-5 del CUE, del Deportivo Aragón al Clariano, en un camp en el qual, com ja vam dir fa tot just uns 20 dies quan vam visitar aquelles terres, es veuen molts pocs gols aquesta temporada. Era l'estadi on menys gols es feien fins que aquesta setmana arriba el fanalet vermell i guanya 0-5. L'Ontinyent, la veritat és que va ser atropellat per un filial del Zaragoza, que no sé si és que un cop despenjat a la classificació i sense cap tipus ja de pressió, està rendint ara com no ho havia fet en tota la temporada. Això ens ho explicarà el company d'Aragón Televisión, Óscar Marco. Óscar, com estàs? Bona tarda.
Hola, Adrián, muy buenas. Un poco lo que tú decías, ¿no? Lo primero que evidentemente es sorprendente que el Deportivo Aragón, por ser último, gane con esa contundencia fuera de casa. Y yo me quedo un poco con lo que tú decías, ¿no? Con el hecho de que el filial ya se ha visto descendido, que ya son conscientes de que el año que viene van a estar en tercera y no han tenido la presión, ¿no? La necesidad de ganar, de que los puntos en juego tuviesen valor numérico para la clasificación. Están jugando los mismos futbolistas, está el mismo entrenador César Blaine desde el principio, es decir, tampoco ha cambiado nada. En los dos últimos partidos el equipo ha sido capaz de mantener la portería a cero, ha sido capaz también de tener pegada arriba y por ahí vienen sus dos últimas victorias, especialmente contundente este 0-5 en Ontinyent. Está claro que a partir de ahora a todos los rivales que tiene por delante hasta que acabe la competición, pues les ha salido un dolor de muelas, ¿no? Cuando se suponía que todo iban a ser 3 puntos al enfrentarse al Aragón, van a tener que pelearlos y lucharlos sobre el césped.
La veritat és que sí. Óscar Marco, gràcies al Sabadell. Anava a dir que afortunadament ja ha passat el Deportiu Aragón si s'ha de convertir en un mal de queixal, com deia ara el company d'Aragón Televisió, encara que allà, a Saragossa, es va deixar 2 puntets al Sabadell en un partit que era gairebé impossible empatar-lo, però amb un gol en pròpia porta, un pèl estrany de Migue en l'última jugada, al final van volar 2 puntets. A la part alta, el Badalona ha entrat en playoff. Ho dèiem ara amb el Marc Pijuan, increïble la ratxa dels de Manolo González. Ja dilluns passat ho comentàvem amb el company de Ràdio Ciutat de Badalona, el Ramon Duran, aquesta dinàmica positiva, i li hem de sumar un triomf més, 7 de consecutius, 25 punts dels últims 27 possibles, i ara ja amb l'assalt a les 4 primeres places consumat. Tot perquè el Cornellà va caure a casa, 0-1 contra l'Olot, amb gol de Marc Cosme, amb la qual cosa el pròxim rival del Sabadell arribarà a la nova Creu Alta 5è, i no pas dins de les eliminatòries d'ascens. Un altre que ha desaprofitat una gran oportunitat és el Lleida Esportiu, que ha remat molt per arribar a la part alta, i ara que hi és, ha desaprofitat 2 oportunitats gairebé consecutives. Fa un parell de jornades, precisament a Cornellà, i aquesta última perdent contra el Villarreal B de Miguel Álvarez. Fins i tot el president dels del Segrià, Albert Esteve, reconeix, ho ha fet fa uns minuts en roda de premsa, que hi ha hagut un toc d'atenció a la plantilla i al cos tècnic per la imatge mostrada a la plana jugant-se el que s'estan jugant, és a dir, el play-off d'ascens. Redacció de UAU Lleida, Moisés Camunyes, quines 2 oportunitats que ha desaprofitat el Lleida. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Adric. Sí, ha tingut 2 oportunitats del Lleida Esportiu de situar-se entre els 4 primers classificats en aquest últim tram de temporada. Una va ser fa 2 jornades a Cornellà i l'altra doncs, va ser aquest mateix cap de setmana i no ha sabut aprofitar cap de les 2 oportunitats. Va caure a Cornellà per la mínima 0-1 amb un gol en el temps afegit i aquesta setmana la veritat és que l'equip no va estar a l'altura del partit contra un Villarreal B que a més va jugar tota la segona meitat amb un jugador menys per l'expulsió al descans del seu capità Juan Ibiza. Així que un equip que ha ofert dubtes en els duels directes contra rivals que es troben a la part alta de la classificació, però que, en canvi, en els partits contra rivals de la zona mitja-baixa de la taula classificatòria, doncs, sobretot a casa, ha anat guanyant, ha anat sumant punts i ha anat assentant l'equip i agafant confiança. Però també s'ha de dir que ara el Lleida Esportiu li espera un calendari molt dur. Jo diria que és el calendari més complicat de tots els aspirants que hi ha en aquesta lluita per entrar en la zona de play-off d'ascens, perquè ha de visitar el camp del Mallorca, perquè ha de visitar el camp de l'Hèrcules, el camp de l'Elx, i en última jornada el camp del Sabadell, la nova Creu Alta. Així que li espera un calendari molt complicat a l'equip, que ara no té prou en guanyar els 3 partits que li queden a casa, sinó que ha de rascar alguna victòria fora de casa en aquests camps complicats que he dit per intentar jugar a final de temporada aquest playoff d'ascens i per intentar llegar una mica aquesta temporada que no quedi només després de la jornada 38. Així que un calendari complicat, però també penso que l'equip té suficient plantilla com per afrontar aquests partits i intentar guanyar els punts suficients per intentar entrar en aquesta zona de play-off d'ascens.
Gràcies, Moi. Fins i tot es plantejaven a Lleida la possibilitat d'ocupar la fitxa que queda lliure de la plantilla, li falta una fitxa per omplir, i de poder fer algun fitxatge en el que queda de temporada amb aquest objectiu. Ara ho deia el Moisès Camunyes, ja mirant el calendari a veure quins partits té per endavant el conjunt de la terra ferma. I també a la part alta, l'Hércules apurava les seves opcions contra el líder. Semblava que el Mallorca acabaria caient un altre cop i confirmant que les sensacions dels palmesans no són ni de bon tros les de la primera volta, però amb un punt de polèmica, penal en el tram final, gol de Lago Júnior i 1-1 final que, segons els titulars de la premsa alacantina, suposa directament l'adeu al final de les opcions de fer playoff de l'Hércules. Li sobraran jornades i la veritat és que se li farà llarga la lliga a l'afició i a la premsa herculana. Pedro Vera, Cadena Ser Alacant. És així, oi?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues como bien dices, sobran 7 jornadas para un Hércules que, bueno, que no ha... no está donde tenía que estar, que en un principio el proyecto, y además un buen proyecto con una plantilla equilibrada, por lo menos así lo veíamos al principio de la temporada, todo apuntaba que el Hércules podía en un principio optar a ese título de campeón del grupo 3, pero bueno, ni siquiera eso. Y después, bueno, pues se cambió el objetivo, promoción, y como bien decías, ese titular ya después del empate 1 frente a Mallorca este pasado fin de semana, pues ya nos lleva a que las matemáticas te dicen que es casi imposible llegar a esa promoción, así que un fracaso total y absoluto de, como bien decíamos, de un club que va a cumplir ya su cuarta temporada en la segunda división B y que hace tan solo 4 estaba en segunda división A con una tranquilidad tremenda, incluso con opciones de subir a primera división, pero bueno, son ciclos y aquí da la sensación que nos ha tocado el tercer ciclo de segunda división B. Ayer fue un partido, yo creo que bonito de ver, ¿no? De un equipo que es el Mallorca, que ha ido, para mí desde mi punto de vista, ¿no? De más a menos el equipo de Vicente Moreno, porque yo creo que le sobraron muchos puntos en las primeras jornadas y se relajó yo creo que demasiado, y después pues Vicente está intentando, ¿no?, que es el futbolista, llegue bien de cara a final de la temporada. A mí me da la sensación que Mallorca va a quedar como líder. Y ayer vimos un partido bonito porque el Hércules obviamente tiene jugones en su plantilla. No es un equipo que normalmente esté habituado a jugar al pelotazo largo, ¿no? Con segunda jugada, como dicen los entrenadores. Ayer fue de poder a poder. Es cierto que en algunas fases pues dominó y marcó el tempo de partido de Mallorca, que en otras fases lo hizo precisamente el Hércules. El aficionado aquí, blanquiazul, no quedó como en otras ocasiones, que se fue a casa malhumorado. No, todo lo contrario, vio a un Hércules que jugaba obviamente frente al líder, que jugó bien al fútbol y hasta incluso que se adelantó en el minuto 1 de la segunda parte con ese gol de Moja, se adelantó en el marcador. Y cuando todo parecía que iban a ganar ese partido, pues al final esa polémica, ¿no? Minuto 87, el colegiado pitó un penalti a favor del Mallorca, que si vemos las imágenes parece que es penalti, en directo no nos pareció. Después, yo creo que si lo comentas a nivel de medios de comunicación, de aficionados, pues uno te va a decir una cosa, otro te va a decir otra cosa, pero bueno, pues en definitiva ya no se puede cambiar. Ese penalti marcado por Lago Júnior a Lopanenka, pues marcaba yo creo que el final del encuentro con ese empate 1. Pero bueno, vimos un buen partido y obviamente esperemos que de aquí al final de temporada, aquí en el Rico Pérez, que sigan jugando y que se vean otros partidos como el que vimos en la jornada ayer.
Gràcies, Pedro. Tant de bo per l'afició de l'Hércules que sigui així. Un conjunt que és 8è ara mateix amb 42 punts, és a dir, 2 per sobre del Centre d'Esports.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Dos minuts i 3:45. No deixem encara el futbol. Anem a veure l'Obrador arlequinat, que ens porta, la veritat, males notícies. Aquest cap de setmana, doble derrota del filial i del juvenil A, el primer per 2-1 dissabte a Lloret, al camp d'un dels equips que és rival directe, la part baixa. Es van avançar els de Carlos López amb una diana matinera de Sergi Estrada, però després, entrada ja a la segona meitat, el gol dels de la Selva, l'1-1, els va fer mal. Estrada reconeix que no van saber endur-se un duel que era vital per descartar un rival i no preocupar-se tant per la part baixa com ho hauran de fer ara amb aquest definitiu 2-1 dissabte a Lloret.
Sabíem que avui era molt, molt, molt important, ho havíem parlat durant tota la setmana, a l'estuari ho havíem explicat, que era important avui sumar perquè feia que ells no sumessin cap punt i nosaltres pues ja no està tan pendent de baix, però bueno, ells han aconseguit els 3 punts i ara tocarà doncs, aixecar-nos i el pròxim partit que també és fora de casa, doncs intentar sumar els 3 punts.
Mala ratxa del Sabadell B, que per exemple, si mirem els dos últims desplaçaments, ha sumat un punt dels últims 6 en les sortides a Vic i Lloret, i ara encara queden 2 desplaçaments més consecutius, on el davanter arlequinat Sergi Estrada té clar que hauran de sumar algun triomf per no complicar-se més la vida.
Eren molt importants els 3, no ho hem pogut fer. Els 2 que queden fora a Muntanyès Sant Duart, doncs hauran de... Per què? Muntanyesa, ja sabem, Can Patí i Sant Cugat s'està jugant la vida i sabem el que tindrem quan anem cap allà. O sigui.
Amb aquesta derrota per 2-1 a Lloret, el Sabadell B cau ja al 12è lloc de la taula de primera catalana, grup 1, ara amb només 2 punts de marge respecte al perill. I a més, atenció per si hi ha descensos per compensació. El juvenil A, de la seva banda, està despenjat i veu pràcticament com una quimera salvar-se a la Lliga Nacional Juvenil. La derrota contra el Sants a Olímpia per 1-3 fa que l'objectiu de la permanència estigui massa coll amunt, com admet el propi entrenador Dani Leoncio.
Este partido nos deja bastante tocados. Bueno, no hay que ser coherente y está muy muy complicado. Hemos sacado 3 puntos en este mes y en el cual esperábamos sumar alguno más, pero está verdaderamente complicado.
Leoncio assegura que haurien de guanyar les 7 jornades que resten pel final si volen tenir opcions al que és un objectiu pràcticament impossible.
Els teus desplaçaments per la ciutat més còmodes i ràpids amb els autobusos de la TUS.
Viatge relaxada, viatge tranquil. Agafa l'autobús.
TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Soy el fuego que arde tu piel.
Ets un malalt de les sèries, els llibres i els videojocs? T'agrada fer de cuinetes? Cuidar la teva salut? I respectar la natura. T'impliques amb les associacions de la nostra ciutat? Potser la teva dèria és conèixer la nostra història trepitjant el carrer. I vibrar ben fort amb l'art, la ciència i la bona música? Doncs connecta't d'11 a 2:15 del migdia a la franja més informal del nou programa matinal.
Al matí, a Ràdio Sabadell, amb Raquel García.
Contractar el gas amb Endesa és una bona idea. Perquè si ja ets client de llum i contractes el gas, aconseguiràs fins a 50 euros de descompte a la factura de gas. Informa't en el punt de servei Endesa que tinguis més a prop i contracta'l abans del 14 d'abril. Així de fàcil.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Obrim bloc poliesportiu, Niki Rishi ni Horizonte Catania. Al final, l'UPC Budapest hongarès serà el rival de l'Estalpul Natació Sabadell femení a les semifinals de la Champions de Waterpolo. Així ho va confirmar el sorteig fet dissabte a Pontevedra, a Galícia, durant la disputa de la superfinal de l'Europa Cup, on la selecció espanyola, l'equip de Miki Oca, amb 8 waterpolistes del Club Natació Sabadell, va aconseguir el bronze, caient a semifinals, però després guanyant la final de consolació. Les Magyars eren l'equip que més adeptes tenia, era el que més volien dins del vestidor sabadellenc. Per tant, una bona notícia, veient aquests presagis previs al sorteig, l'elecció, l'aparellament entre l'UPC Budapest i l'Estalpul Natació Sabadell en una Final Four que es disputarà, com sabeu, a Rússia, a les instal·lacions del Kinev Kirishi, el 20 i 21 d'abril. És un reportatge, tota la informació al voltant del sorteig i també de l'Europa Cup, del Joan Blanc.
Un equipàs. L'UPC Budapest no és ni serà un rival fàcil per l'equip femení de waterpolo de l'Astralpool Natació Sabadell. Plantilla que combina joventut i experiència, amb cares conegudes com Gabriela Sux, exjugadora del club, Rita Kesseli, o la nord-americana Maggie Stephens. Ara bé, Les noies de David Palma tenien clar que volien evitar el Kirishi rus, que tindrà la condició d'anfitrió, i entre l'Horizonte de Catània i l'UPC Budapest tenien preferència per les Magiars. Ani Espar, jugadora de l'Astral Pool.
Tres equips podien tocar, són equips forts i potents i tots tenen les seves coses bones i dolentes. Crec que totes preferíem evitar el Kirishi, ja que jugaran a casa. I entre UPC i Catània, qualsevol dels dos, a mi personalment m'agrada jugar contra UPC perquè sempre han fet bons resultats.
Així doncs, satisfacció dins del vestidor del Natació Sabadell quan van conèixer el seu rival a semifinals. I és que les waterpolistes locals tenen la sensació de tenir menjada la moral a l'UPC. Com a mínim fins ara, en els darrers duels disputats, sempre han sortit vencedores. I aquest aspecte psicològic pot ser cabdal en un duel de tanta importància com serà el de semifinals de la Champions. Ara bé, diu Ani Espar que això és la teoria i que després hauran de demostrar dins de l'aigua aquesta suposada superioritat.
Diu, a veure, no podem dir res fins que no juguem, no? I ho demostrem a l'aigua, però bueno, crec que se'ns dona bé i que si fem ara aquest mes que queda un bon treball amb el club i preparem bé el partit, estic segura que donarem la cara.
Un cop conegut el rival de semifinals, el cos tècnic que lidera David Palma té unes 3 setmanes per agafar informes d'aquest UPC, que és un rival potent i amb major experiència que els d'anys anteriors. Ani Espar recorda que sempre han tingut l'espina clavada de la Champions i que això les farà sortir molt més motivades. Ara bé, la waterpolista del club creu que si fan les coses correctament i aconsegueixen un plantejament de partit bo, tindran moltes opcions de poder assolir la victòria contra l'UPC.
L'equip és diferent i estic segura que plantejaran millors partits com en els últims anys, que sempre s'han quedat fora de la Final Four, bueno, no sempre, però aquests últims anys, i crec que, bueno, que si plantegem bé les coses, treballem bé i fem la nostra feina, en principi no hauríem de tenir problema.
Una Ani Espar que, juntament amb les altres 7 jugadores del Natació Sabadell que van anar amb la selecció espanyola a Pontevedra, continuen aquesta població gallega. Ho faran fins dimecres, ja que demà tenen partit de Lliga Mundial contra Hongria. I ho faran després del bronze assolit el passat dissabte a l'Europa Cup. Derrota per la mínima amb Rússia, 9-8 a semifinals, amb un punt de mala sort, i victòria clara contra Holanda a la final de consolació per 3-9. Un resultat que dona confiança a les noies de Mikioka, sobretot per les sensacions que van tenir dins de l'aigua. Ani Espar fa un balanç positiu d'aquesta Europa Cup i afirma que ja saben què han de millorar si volen obtenir la medalla d'or a l'Europeu de Barcelona d'aquest estiu.
Són partits difícils, són seleccions molt potents i que si no fas un bon partit et poden guanyar en qualsevol moment, i nosaltres som conscients d'això i som conscients que hem de treballar molt si volem guanyar l'or aquest estiu a casa.
Un cop passi aquest compromís de Lliga Mundial de dimecres, les 8 waterpolistes de l'Astral Pool Natació Sabadell tornaran a casa i se centraran en aquest duel de semifinals de la Champions contra l'UPC Budapest. Objectiu: derrotar les Magiars i tornar a lluitar per un nou títol continental.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
L'esport en general, i en concret el waterpolo, no deixem aquesta disciplina encara, perquè l'Astral Pool masculí ha deixat pràcticament vista per sentència la segona plaça de la fase regular de la Lliga Premat, és a dir, de la divisió d'honor masculina de waterpolo. Victòria sabadellenca per la mínima 7-6 contra el CNB i derrota previsible, podríem dir d'altra banda, del Terrassa, la piscina del líder de l'Atlètic Barceloneta, el que deixa l'equip del Xava Gómez segon amb 3 punts de marge, més l'avaraix particular sobre el tercer i faltant-ne només 6 punts en joc. Tenen ja tocat l'objectiu d'aquesta lliga regular, com admet l'entrenador Xava Gómez.
Importantíssima. Ahora más cerca el segundo puesto, quedan 2 partidos. Seguimos teniendo el comodín de una derrota, pues seguimos con el gol averás a favor. Nos queda Molins también, entonces yo creo bastante más cerca del objetivo de ser segundos.
Per aquest motiu, el Cantàbric ja pensa fins i tot en com afrontar el play-off, on volen plantar cara a l'Atlètic Barceloneta, com en les últimes temporades, i fins i tot buscar la sorpresa. El Xava Gómez vol arribar en condicions a la cita.
En principio, bastante diferente. Pues nosotros lo que tenemos que preparar es desde ya el play-off. Debido a la tanta competición, no tenemos tiempo, no tenemos tiempo para entrenar durante el año con tanto partido. Entonces, a partir de después de Semana Santa, ya empezaremos a pensar en el play-off y bueno, a prepararlo lo mejor posible.
Preparant i pensant ja en el playoff, l'equip masculí de l'Hostalpool Club Natació Sabadell, un dels noms propis de les últimes jornades és el de Jordi Mardones. Des de l'ascensió pel presumpte positiu de Pepe Motos, és ell qui s'encarrega de defensar la porteria de l'Hostalpool. Dues respostes de Mardones avui, la primera en clau col·lectiva. El Barcelona, com era de preveure, va plantar cara a Can Llong en aquest últim compromís, resolent-se el partit al tram final amb aquest 7-6 que comentàvem. El porter del club parla d'un duel que va ser d'allò més ajustat.
Pel que hem vist, bueno, per als anys que portem jugant i això, Barcelona és un equip que té una defensa molt sòlida i sempre fan resultats molt curts i bueno, necessitàvem guanyar tant ells com nosaltres i al final doncs, la balança s'ha decantat cap a nosaltres.
L'altra lectura de Mardones és més en clau individual. Assegura el porter sabadellenc que el seu objectiu és que no es noti l'absència de Pepe Motos a la porteria i reconeix que aquests mesos de competició seran una autèntica oportunitat d'or per ell.
O sigui, s'ha d'aprofitar tant a nivell personal com bueno, intentar créixer personalment, ja sigui en el joc, ja sigui de cap, ja sigui personalment, però intentar créixer, això és l'objectiu.
L'Hostalpool masculí tindrà aquesta setmana doble compromís internacional, dimecres a les 8 a Can Llong, amistós internacional davant la selecció xinesa, com ara fa uns dies, amb la victòria doblant en el marcador dels del Xava Gómez, i al cap de setmana els sabadellencs rebran l'Eger hongarès en una nova jornada de la Champions. Acabem avui amb handbol perquè l'OAR Gràcia Sabadell l'ha fet grossa. La primera nacional d'aquest esport, l'equip verd i blanc ha tombat el fins aquest cap de setmana líder, un Sant Esteve Sarrovires que tan sols havia perdut un partit en tota la Lliga fins dissabte. 22-25 es va imposar l'equip de Miquel Benítez, victòria basada sobretot en una gran defensa i en una bona circulació de pilota, en l'ordre i la disciplina en atac, el que ha provocat que el Sanes caigui del primer al tercer lloc, deixant-li el lideratge en mans al Sant Quirze. Pel que fa l'OAR, els sabadellencs han passat al Sarrià de Ter i s'han situat ara ja 600 a la taula amb 27 punts i amb una ratxa de 4 victòries en les últimes 5 jornades del campionat. Miquel Benítez, l'entrenador d'aquest OAR Gràcia, parla d'un triomf històric.
Conjuntament amb el partit de Sarrià, jo crec que són dues victòries històriques. La de Sarrià per l'emblema que és aquella pista, una pista on costa molt de guanyar i on feia 15 anys que l'OAR no guanyava. I aquí Sant Esteve és una miqueta de la mateixa història, una altra història de la categoria, que a més aquest any està la líder de la categoria, no havia guanyat ningú aquí a camp de Sant Esteve, inclús el mateix Sant Quirze va ser incapaç de guanyar, i bueno, la veritat és que ens ha sortit un partit perfecte i no hem d'estar molt satisfets amb el partit.
Satisfet Miquel Benítez, de fet l'entrenador de l'OAR també ha reconegut que ara mateix aquesta temporada, tot i tenir ja la feina feta des de fa unes quantes setmanes, està sent, diu, un autèntic luxe per ell.
A mi em dóna la sensació que sí. De fet, jo tinc bastanta amistat amb molts entrenadors de la categoria i cada vegada que parlem em diuen estàs disfrutant, t'ho estàs passant bé. La veritat és que sí, estic disfrutant molt. Tinc la plantilla que volia, treballa molt i molt i molt, gent molt jove, amb moltes ganes, amb molta empenta, amb molta ambició. És un luxe per tot entrenador tenir aquest tipus de plantilla.
Aquesta setmana l'OAR tindrà un parell d'entrenaments suaus i descansaran abans de buscar una altra sorpresa en el partit que tanca el particular Tourmalet dels graciencs. Serà davant del Sant Quirze, amb tota la rivalitat que hi ha de pel mig, amb gent que ha militat a l'elit al conjunt quirzeteng i sobretot amb l'equip de Miquel Benítez sent la sensació de la categoria i convertint-se en les últimes jornades en el jutge de la part alta.
Faria molta il·lusió. Tenim moltíssim respecte al Sant Quirze, és un gran equip amb grans jugadors, els jugadors que venen de jugar de Sobal, el Víctor Saez, el propi Ricard Reig, un històric de la categoria Sobal i ara de la Primera Nacional, l'Àlex Capón, gent molt i molt bona. Realment, màxim respecte per aquest equip, perquè realment, si ells estan a dalt entre els tres primers, estan perquè s'ho mereixen i perquè han fet molt bona temporada.
El dia 7 d'abril es disputarà aquest derbi entre l'OAR Gràcia Sabadell i l'handbol Sant Quirze al carrer Bocaccio. Tot això pel que fa al programa d'avui, el dia 26 de març del 2018. De cara a demà, a l'Hotel Suís sentirem el màxim golejador del centre d'esports aquesta temporada. Felipe Sanchón ha participat en el 48% dels gols del centre d'esports, ja sigui anotant-los o fent l'assistència. També ens posarem el dia a la Copa Catalunya de bàsquet, a la segona B de futbol sala. Seguirem buscant futbolistes de Sabadell que juguin fora de la ciutat. I atenció també al món de la bicicleta, perquè Sandra Santanya Vinyas i Mercè Pacios han acabat entre les 20 primeres de la Revolta, és a dir, de la primera edició de la Volta a Catalunya que es va dur a terme ahir a Montjuïc, amb les dues sabadellenques, com diem, arribant en el grup capdavanter. Tot això serà demà, d'aquí a 23 hores, a les dues en punt. Nosaltres avui posem el punt i final aquí al programa amb el Toni González, fent bona feina des del control de so. Més informació, com sempre, al 94.6 de l'FM, @radiosabadell al Twitter, o si no, a radiosabadell.fm. Que vagi molt bé. Adeu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.